Test, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 17 del Mussol Maltès. El poble gitano està poc representat en papers de policia o detectius, tant en la novel·la policiaca com en la novel·la negra. I aprofitant que el dia 8 d'abril es celebra el Dia Internacional del Poble Gitano, és una bona ocasió per recordar les obres més notables del gènere noir que hi fan referència. I, sens dubte, la sèrie de televisió espanyola Brigada Central és l'exemple per excel·lència. Brigada Central es va emetre a Televisió Espanyola entre novembre de 1989 i febrer de 1990 i té l'honor de ser la primera sèrie policiaca íntegrament espanyola de les emeses a televisió i es presentava amb aquesta sintonia d'Anton García Abril. Els va escriure el reconegut escriptor de novel·la negra Juan Madrid, un autor nascut a Màlaga el 12 de juny de 1947, de signe Géminis, i giraven al voltant d'un grup especial de la policia dedicat a investigacions d'alt nivell que van des de tracte de blanques, extorsió a establiments públics, assassinats, venda de cotxes robats i, principalment, narcotràfic. Doncs, en aquell Madrid de finals dels anys 80, el tràfic i consum d'heroïna estava al darrere de molts delictes i una creixent inseguretat ciutadana. Per això, aquest grup especial es mou lliurement tant a nivell nacional com internacional, atès que té connexió amb policies de tots els països, membres de la Interpol, que pateixen els mateixos delictes. El personatge central és Flores, un inspector de policia gitano, interpretat per Imanol Arias, que aconsegueix fugir d'uns orígens marginals i ascendir dins de la policia per mèrits propis i que mai renega de la seva condició de gitano, tot i que entén part del rebuig social que rep el seu poble per les seves actuacions indesitjables. El primer episodi es titula Flores el Gitano i la sèrie està plena d'actrius i actors tan carismàtics en aquell moment com José Manuel Cervino, Assumpta Serna, Pachi Andión, José Coronado, Ana Duato, Arturo Querejeta, Emma Ozores i també compta amb la presència d'una molt jove Rosario Flores. Sembla que el clan Flores havia d'estar representat si la sèrie anava d'un inspector gitano nomenat Flores. I si parlem dels Flores, hem de recordar el Pescailla, Antonio González Batista, considerat un dels creadors de la rumba catalana i que fora marit de la Lola Flores i pare de la Lolita, l'Antonio i la Rosario. El Pescailla se'l coneixia així perquè el seu avi tenia una peixateria a la Barceloneta, al barri Mariner de Barcelona, i el seu pare, per aquest motiu, era conegut com el Sardineta. I a ell, tercera generació, li va tocar ser el Pescailla, un gitano català nascut al barri de Gràcia. La rumba catalana és una barreja de sons on hi ha un clar predomini de la música cubana. És una música molt alegre que incita al ball i a la festa cercant l'exaltació dels sentits. La seva filla petita, la Rosario, en canta una tot recordant el seu pare i es titula El son del tambor.
su baile de guerra y la camisa se partía. Ya no se canta la rumba como cantaba el pescadilla. Y al son del tambor, bailando esta rumba, tocando la tamborera y van moviendo sus caderas. Y al son del tambor, bailando esta rumba, tocando la tamborera y van moviendo sus caderas.
Juan Madrid, l'autor de la sèrie Brigada Central, va publicar la seva primera novel·la policiaca el 1980, titulada Un beso de amigo, on dona a conèixer el butxejador Tony Romano, que repetiria paper protagonista en un total de 8 novel·les fins avui. És autor també de novel·la juvenil, d'aventures, escriptor de contes, assaig i guions cinematogràfics. La seva trajectòria en la novel·la negra li ha merescut rebre el 2020 el Premi Pepe Carballo per, llegeixo literalment, el seu compromís literari, polític i ètic. Els guions de la sèrie de televisió Brigada Central, amb l'inspector Flores com a protagonista principal, van haver d'anar passant per la censura. Sí, efectivament, resulta estrany creure que el 1990, quan el franquisme havia acabat feia 15 anys i la democràcia representa que ja estava restituïda, hi hagués censura. Però hi va ser. I és que la Guàrdia Civil havia aturat el rodatge de la sèrie a instàncies de la Direcció General de la Policia, que prohibia expressament la utilització de qualsevol símbol policial, el que incluïa vehicles, uniformes i comissaries. Us imagineu com es pot rodar una sèrie policiaca sense cap referència de versemblança amb la realitat? Doncs ni la mediació del govern socialista en Felipe González al capdavant, que l'únic que va fer va ser acotar el cap, i hi va proposar la figura d'un censor, un inspector de policia amb la capacitat de corregir, canviar o directament vetar allò que resultava inconvenient o qüestionés l'eficiència policial o malmetés la seva imatge. Una censura digna de la millor dictadura. Finalment, amb empentes i rodolons, la sèrie va tirar endavant i va ser tan exitosa que aquí s'ha reposat força vegades i també als Estats Units i Europa, que en van comprar els drets. I és que estem parlant de que hi havia un molt bon escriptor al darrere. Un escriptor, en Juan Madrid, que anys més tard es rescabala de la censura patida, reescrivint els 14 guions de la sèrie per oferir-los en forma de novel·la. Per fer-ho, agafa l'essència de cadascun dels episodis, però no en fa una transcripció literal, sinó que presenta força variants, atès que ja no té ni censura per una banda, ni limitacions tècniques de rodatge ni del llenguatge televisiu per l'altra. Ara pot dir el que volia dir i pot explicar el que volia explicar i mostra la policia tal com és, o sigui, persones amb contradiccions, problemes familiars i psicològics i amb actuacions que llisquen damunt la fina línia que marca la legalitat dels seus actes. Tal com explica en el pròleg, s'ha nodrit d'informacions verídiques facilitades per membres del cos de policia. Aquest exercici de llibertat creativa i d'alliberament de la ràbia continguda ens ha donat tres volums excel·lents, 100% recomanables, publicats entre 2010 i 2011, titulats Flores el Gitano, Asunto de Rutina i El Hombre del Reloj. I si hem escoltat una rumba, per ser el gènere musical autòcton dels gitanos catalans, anem a escoltar-ne una altra. Aquesta de temàtica criminal, composada per l'Albert Pla, el cantautor de Sabadell, on l'amor, la passió i la gelosia composen un dels còctels criminals per excel·lència, com ja vàrem escoltar en la lletra d'una habanera al fascicle número 1. L'Albert Pla, nascut el 22 de setembre de 1966, de signe entre Virgo i Lliure, canta Joaquín el Necio, del seu àlbum No solo de rumba vive el hombre. Pareu l'orella a la lletra.
Salió a la calle, navaja en mano, sol de verano, en un bar del centro los encontró. Y entró en el bar y se hizo silencio, la clientela apuró los pasos.
Y sin dar tiempo, Joaquín el Necio le cortó al negro su palo entero.
Rosa lloraba sobre la barra, el negro en el suelo se desangraba. Joaquín se limpiaba su navaja, la clientela volvió a beber.
Joaquín.
¿Pero qué pasa, cornudo? ¿A qué pasión?
Joaquín miró la parte amputada y de verdad que eso no era nada. ¿Qué tendría el maldito negro? ¿Qué tendrá el negro que yo no tengo? ¿Será que Rosa te ha vuelto loca? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Y por qué te fuiste si yo la tengo mucho más grande? Aquí no hay color.
Lloro de rabia, Joaquín el Necio, no comprendía. Pregunto al cielo, la clientela llenó los vasos y al unísono le respondió.
¿Pero por qué será, Joaquín? ¿Por qué?
¿Por qué será? Porque el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú, es más bondadoso y más vacilón. El negro es mejor que tú, no tiene perfidia, es más bonachón. El negro es mejor que tú, es más honrado y trabajador.
I si la sèrie Brigada Central passava a Madrid, no ens mourem de la capital per parlar d'una altra sèrie de novel·les que amb el nom genèric de Los Crímenes de Madrid porta ja quatre títols protagonitzats per la inspectora gitana Adela Palazuelo. La primera novel·la és La inspectora gitana, la segona, La ministra, La tercera, El Intermediario. Y la cuarta, El Ángel de la Muerte. L'autor és en Mario Escobar, un versàtil escriptor nascut a Madrid el 23 de juny de 1971 per la Revetlla de Sant Joan, de signe doncs càncer, que amb aquesta sèrie ens introdueix en la novel·la negra del barri, en concret del de Pan Bendito, una colònia a l'est del districte de Carabanchel i també en la vida quotidiana del poble gitano. En la inspectora gitana, Adela Palazuelo, ha de trobar una noia desapareguda i també resoldre un assassinat mentre ha de mantenir a ratlla el seu company de patrulla, Alfredo Cañete, que és un policia de l'escola de la dictadura, masclista i racista. Si una dona ja ho té prou difícil per ser-li reconeguda la seva vàlua en un món tradicional masculí com és la policia, sumeu-li el fet de que sigui gitana i tindreu un còctel explosiu que manté el suspens fins al final. Adela és fidel als seus orígens i respectuós amb la legalitat que ha decidit defensar, quelcom que no sempre li resulta fàcil, però la seva naturalesa és forta i decidida, com la protagonista de Gitana, la cançó de Shakira. Sense sortir de Madrid, continuo amb la novel·la Despertares de un gitano, una primera novel·la d'una previsible sèrie escrita per Alberto Estruel del Valle, nascut a Madrid el 12 d'octubre de 1973 sota el signe de balança. És una obra escrita en primera persona per un gitano que des del barri més conflictiu de Madrid fa carrera fins fer-se policia i quan ha d'atrapar a un poderós traficant de droga reviurà el seu passat. I ara sí, deixem Madrid i creuem l'Atlàntic per anar fins New York, la ciutat que mai dorm, per trobar-nos amb en Román Gray, el protagonista de les novel·les Gitano en Ámbar i Canto por un Gitano, i quin protagonista és un antiquari gitano que es veu involucrat en casos criminals i de misteri. La primera, Gitano en Ámbar, és de 1971 i comença quan la policia troba un cadàver en un accident de trànsit que no sembla que n'és assegut en cap dels dos cotxes. I la segona, Canto por un Gitano, és de 1972 i va d'un frau diplomàtic que pot tenir conseqüències de gran abast. La sèrie està escrita per Martin Cruz Smith, amb el nom de Martin Smith, un periodista i autor americà de novel·la policiaca de misteri i thriller, nascut el 3 de desembre de 1942, de signe sagitari, i molt conegut per la sèrie de novel·les protagonitzades per l'investigador en cap de la milícia de Moscú, Arkady Renko, que apareix per primer cop en 1981 en la novel·la Gorky Park. La novel·la va tenir adaptació cinematogràfica en la pel·lícula del mateix títol, dirigida per Michael Apted el 1983 i protagonitzada per William Hart, Lee Marvin i Joanna Pacula, i que gira al voltant d'un triple homicidi. En aquesta nova sèrie, protagonitzada pel gitano Romano Gray, se'ns expliquen costums ancestrals del poble gitano i com ho fan per adaptar-se a les normes i lleis dels estats on viuen sense perdre les pròpies, el que els provoca conflictes familiars i problemes d'identitat. I es mostra com és la vida quan, davant qualsevol delicte, sempre estàs en el punt de mira policial i com es pot negociar per sortir-se'n. I és que el món dels pactes, dels acords i dels bescanvis formen part inherent de la manera de ser d'un gitano. I a New York, si parlem de gitanos, o sigui, de gypsy, hem de parlar de New York Gypsy All Stars, un quintet de músics gitanos establerts a New York d'origen sinti i romaní i de països veïns com Macedònia, Grècia i Turquia, que fusiona les melodies dels Balcans amb influències de la música índia, d'on es diu seria l'origen de l'ètnia gitana. I també hi ha sons llatinoamericans, funky i, per descomptat, jazz, per acabar oferint quelcom molt sui generis. Per si no els coneixíeu, us poso ara una de les seves peces més conegudes, Balkan Bollywood, en la que, com sempre, destaca el seu líder i clarinetista, Ismail Lumanovsk. Però si hi ha algú que va aixecar la música gitana per posar-la al nivell de l'actuació estel·lar, va ser en Django Reinhardt, un guitarrista de jazz belga, que durant la Segona Guerra Mundial es va lliurar d'anar a un camp d'extermini nazi per la seva condició de gitano, gràcies a l'admiració que sentien per la seva música alguns oficials de la Wehrmacht. De Django Reinhardt, convé saber que va fusionar el swing americà i el gypsy jazz. Per això se'l coneix pel gitano del swing. En Django neix a Bèlgica el 23 de gener de 1910, de signe Aquari, i mor molt jove, a França, el 1953. Neix en una caravana, fruit d'una família d'artistes i venedors itinerants de poca volada i escassa fortuna, que s'instal·la durant un temps als Ravals de París. Quan té 12 anys, algú li regala un banjo, aprèn a tocar per instint i ja apunta maneres, però quan millor se li dona, un incendi en la caravana li provoca cremades tan severes que es tem per la seva vida. Té 18 anys i la seva tenacitat en sortir-se'n fa que el diagnòstic metge que apunta a que pot perdre la cama dreta i la mà esquerra quedi finalment en no res. Però sí, perd els dits anular i petit de la mà. I això fa que hagi d'aprendre a tocar d'una altra manera. I per tant és el músic que va aprendre a tocar dues vegades. Canvia el banjo per una guitarra i neix el Gypsy Jazz. Oh. I amb aquesta música acomiadem el protagonisme egipci en el món noir. No us perdeu el proper fascicle. Gràcies per escoltar-me i gràcies a Beatriz Aguilar, que ens acompanya a les vies de so. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.